Abans d'embarcar-me a l'aventura d'aquest programa, hauria jurat que moltes coses no podien ser.
Buah!
I el que començo a veure és que les que pensava que estaven molt lluny, cada cop són més a prop. I el que fa poc semblava l'argument d'un conte de ciència-ficció, avui dia és possible. Today we'd like to go back and put together the things we've been... Podem llogar amics artificials en qui fer fotos per penjar a les xarxes. Podem escollir una parella d'un catàleg infinit. I encara que sembli mentida, fins i tot podem casar-nos amb un holograma.
És que,
podem treballar colze a colze amb robots o afegir-nos peces al damunt i semblar-nos amb ells. Podem moure objectes amb la ment.
Mare meva.
Vivim en un món on les imatges virtuals són tan reals com la vida mateixa. I en general la pregunta és si aquest és el món que volem. En tota aquesta història, jo hi ha una cosa que us he de confessar que és el que més em preocupa de tot. És l'educació. La forma en què eduquem els nostres fills. Estan preparats per afrontar la nova realitat? Estan preparats per parlar de valors? La sensació que tinc és que anem tard. I, per tant, jo crec que no ens queda ni una, ni dues, ni 10, ni 20, sinó moltes, moltes, moltes assignatures pendents.
No pot ser, amb Jordi Basté. Assignatures pendents.
En fi, que us he convocat aquí perquè pateixo com la majoria de pares sobre quin és el món que els deixarem als nostres fills i, per tant, hi ha un seguit de preguntes que m'agradaria trobar resposta i, sobretot, amb aquestes assignatures pendents que comencéssim a poder-les preparar. Alfons Cornella és l'home que ja viu a l'any 2037. Benvingut.
Alfons Cornella, visionari expert en innovació tecnològica i transformació empresarial. La nova educació es basa en l'experimentació, la col·laboració i la integració.
La Gemma Galdón és una polemista amb ètica. Gràcies, Gemma, per ser amb nosaltres.
Gemma Galdón, especialista en impacte social, legal i ètic de les noves tecnologies. Potenciar l'ús de la tecnologia a l'aula hauria de passar també per potenciar les solucions que respecten la privacitat.
En Jordi Musons és segurament aquell professor que ens agradaria a tots haver-lo tingut quan érem petits.
Jordi Musons, director de l'escola Sadaco, membre d'Escola Nova 21 i la xarxa Changemaker. Si ensenyem als alumnes d'avui com ensenyàvem els d'ahir, els estarem robant el demà.
I la Susana Lluna és una mare de les poques mares que sap més de tecnologia que els seus propis fills.
Susana Lluna, professora en habilitats digitals per a empreses. Com més aviat tinguin accés a les noves tecnologies, millor pels nens.
Vosaltres sabeu millor que qualsevol de nosaltres cap on anem. Per tant, m'agradaria que ens poguéssiu ajudar tots plegats. Comencem?
Privacitat.
¿Ens roben les dades o les regalem?
Las dos cosas. Una aplicación que aparece de repente y que te ofrece un servicio gratis, ¿cómo se sostiene?
Un joc de tren per nens localitza on estic jo ara en aquests moments.
Correcte, correcte. Estic copiant,
estàs copiant, sí,
les coordenades i aquí és on estem ara mateix.
Oh!
Tu acceptes no tenir pràcticament privacitat.
Parlem del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, sota l'ull de l'huracà per la filtració de dades de 87 milions d'usuaris.
L'espanyol que va deixar la feina a WhatsApp. Facebook és l'estafa més gran que s'ha creat mai.
El que no em va quadrar principalment va ser la desconnexió entre la realitat de l'impacte que estava tenint Facebook a la humanitat, a gran escala, i que no es qüestionava els potencials efectes negatius de la companyia.
Quins efectes negatius?
L'addicció...
Muy interesante. L'addicció al mòbil altera el cervell igual que els opiacis. El Mundo. Joves addictes al mòbil. Agressivitat i fracàs escolar.
Cuando le preguntaron a Steve Jobs, nada más sacar el iPad, que tenía hijos adolescentes, le decían, ¿y qué piensan tus hijos del iPad? ¿Les dejas jugar con ellos? Steve Jobs dijo, ni, vamos, ni muerto. Mis hijos no tocan el iPad.
En aquesta taula hi ha un mòbil? A l'hora de dinar o de sopar a casa teva hi ha el mòbil sobre la taula?
No.
Les criatures poden usar el mòbil?
No poden utilitzar el telèfon.
Vosaltres?
Tampoc. És bàsic poder mantenir les relacions humanes sense que hi hagi una pantalla pel mig i que ens distregui o faci perdre el fil de la comunicació.
A quina edat ha de tenir una criatura un mòbil, Susana?
Oh, és la gran pregunta. És la preocupació primera de pares que s'acosten a preguntar. I jo diria que m'agrada dir que des de que puguem mantenir-lo en les mans o puguem xuplar-lo en la boca, perquè pense que la tecnologia va formar part de la seva vida des de sempre. I està el pare i la mare al costat ensenyant al xiquet o la xiqueta com pot fer servir la tecnologia, el dispositiu, la tablet, me dona igual. Per què no des de que són xicotets? Per què no?
Que passa, la pregunta és, li deixaré el meu mòbil o tindrà el seu mòbil? És que aquest matís és molt important.
Llavors respon les dues preguntes.
Faria una pregunta jo diferent. El teu fill o la teva filla, amb 10 anys, li donaries les claus del cotxe perquè el condueixi?
No fa falta ni que et contesti.
Però per què no? Perquè hi ha una llei que diu que no i perquè tu segurament no la veus preparada perquè pugui conduir sola. Per què amb un mòbil no veiem aquesta problemàtica? Encara que pugui tenir accés indefinit a mil coses que ella no està preparada encara per gestionar. Ho veiem amb normalitat. O per què nens i nenes de 6, 7, 8 anys estan jugant a un joc que es diu Fortnite en què l'edat recomanada no és els 12? Per què li hem donat les claus per accedir a jocs que formalment hem acceptat que no haurien d'accedir-hi? Per què veiem aquest registre tan diferent amb el que és la tecnologia, amb la infracció de la tecnologia? Per tant, no sé si hi ha una edat que és l'òptima, però que segurament estem deixant prematurament unes eines amb moltes bondats, però també amb moltes dificultats per ser gestionades de forma correcta en moments d'immaduresa.
Jo penso que la pregunta també s'ha de matitzar en el sentit de depèn de com és el nen i la nena. És a dir, jo crec que les respostes genèriques no tenen cap sentit. O sigui, parlar dels nens en general, hi ha nens que són... que estan preparats i que en poden treure un gran profit, d'altres que no han de tenir ni els 21. No em preocupa el mòbil, em preocupa el que hi ha dins del mòbil i em preocupa el que no siguem capaços, moltes vegades els pares, de saber quins són els instruments positius que podrien utilitzar, que realment augmentarien, jo crec que en alguns casos de manera molt substancial, les possibilitats d'aquella persona.
Ja. Jo no jutjaria cap pare ni cap mare, perquè em sembla que és duríssim ser pare i ser mare.
Per cert, d'aquesta taula, qui és pare o mare?
Jo.
Jo no.
Perfecte. L'única que veus és la Gemma. Endavant, Gemma, digues.
Jo no m'atreviria a dir una edat i tampoc crec que estigui bé posar la responsabilitat d'aquest tipus de coses en els pares i les mares, perquè com a societat no tenim clar quines són les implicacions de cadascuna de les decisions. En molts altres àmbits no ens atreviríem a dir-los als pares i les mares que han de saber si una papilla té un element tòxic o no. Tots sabem que la papilla que compres, si la pots comprar, és que és sana, no? Amb tecnologia no hi ha aquest filtre i, per tant, estem posant els pares a prendre decisions per les quals no han estat formats. El que sí que sé, per exemple, és que les escoles d'elit, on van els fills i filles de la reialesa, estan prohibint les pantalles, perquè han vist que l'impacte sobre creativitat, imaginació, concentració, etc., és molt negatiu. Hi haurà tecnologies que ens n'adonarem quan ens passi aquest procés d'enamorament, ens n'adonarem que no les volem, com ens va passar amb Google Glass. No ho volem, no ens serveix, no ens aporta res positiu com a societat i, per tant, la descartem. Pot passar també amb el cotxe autònom, que decidim al final que el millor és un cotxe semiautònom. Per tant, crec que imaginar el futur és molt complicat perquè hi ha coses que desapareixeran i potser les pantalles de l'escola són una d'elles.
Ho podem enllaçar amb el que comentava l'Elias Campo. L'Elias Campo, que va començar treballant a Palo Alto, a WhatsApp, va deixar WhatsApp perquè no estava d'acord amb Mark Zuckerberg, però se'n va anar a Telegram i ara resulta que la família ha decidit que en moments puntuals té un accés limitat al que és les tecnologies. Sembla com un fet com pertorbador, no? És com si un empresari de la llet digués, escolta, els meus nens no beuen llet, home, tenim un problema, no?
Però això passa constantment. El Mark Zuckerberg prescriu la fi de la privacitat per tothom i ell es compra les 13 cases que estan al voltant de casa seva perquè amb ell no el pugui veure ningú. És a dir, hi ha una dinàmica en la qual ens estan prescrivint a la resta de la societat les coses que ells saben que per ells no voldrien. I això crec que és preocupant.
De totes maneres, no podem dinamitzar la tecnologia per se. Vull dir que crec que treure l'escola també és absurd. El tema és com eduquem per l'ús racional de la tecnologia i en quins moments té sentit dintre d'una aula com el té sentit dintre de la casa. La dificultat és la racionalització d'aquest ús de la tecnologia.
O sigui que la pregunta no és tant si són addictes o dependents perquè és la màquina la que els està xuclant, o que no estem fent bé les coses, els que estem al seu voltant, i, per tant, allà trobo una excusa i trobo un pou en el que s'hi posa. És a dir, qualsevol discussió sobre la tecnologia ha de ser una discussió del que hi ha al voltant de la tecnologia. És a dir, què estem fent nosaltres perquè, diguem, entreguem un ús positiu?
Ja, jo recordo, abans els pares ho sabien, o almenys la sensació que tenia com a fill és que ho sabien tot, o pràcticament tot. I ara la sensació que tinc com a pare és que no en tinc ni idea del que fan allà dins les meves criatures. Que no sé si és molt real, tampoc, que ni abans ho sabien tot, ni ara no sabem res. Però la sensació que tinc és aquesta.
Però jo diria que aquesta por dels pares, dels que sou pares, us està portant moltes vegades a prendre decisions que fan que el problema sigui encara pitjor. És a dir, utilitzar la tecnologia per seguir els vostres fills, per saber exactament el que fan, el que miren, per limitar-los de forma total la capacitat d'autonomia. No? Com que la tecnologia dona formes de saber què passa, tu pots instal·lar un programa en els seus dispositius per saber exactament tot el que fan, inclús per captar imatges, veus, etc. Per tant, tenim capacitat d'espiar-los d'una forma i molts pares i mares ho estan fent. És a dir, moltes vegades jo crec que els joves i les criatures són víctimes dels seus pares. Les fotografies del primer dia que vas al bany, que els pares estan posant al Facebook o a les xarxes socials, són terribles. És a dir, aquesta fotografia perseguirà el teu fill o la teva filla durant tota la vida i no en tenim cap mena de consciència. És a dir, jo penso que moltes vegades, insisteixo, crec que el problema són la generació de més de 35 anys. Crec que els menors de 35 anys ja estan començant a veure que això és una arma de doble fil.
Sí, però hi ha un punt que és molt important, Gemma, que és el tema de la privacitat. Els joves tenen clar, els menors de 35 anys i de 25, diria, que allò que tenen allà no és privat?
No, però és que no ho podran fer mai. Ja, mira, hi ha una filòsofa americana que defineix la llibertat com la capacitat de gestionar la teva identitat. Les xarxes socials, les fotografies, els vídeos, el que fan és obligar-nos a ser una identitat concreta en molts àmbits diferents. Mm-hmm. Jo, si surto de festa, sóc una persona i gestiono la meva identitat de festa amb les persones que estan amb mi d'una forma totalment normal. Però aquella mateixa normalitat la traiem de l'entorn de festa i és totalment inacceptable que la vegin els meus pares o una persona amb qui treballo o un entorn professional. Però la meva capacitat de gestionar aquesta identitat és el que em fa humana. Per tant, els humans no estem preparats, i no ho estarem mai, per acceptar que se'ns negui la possibilitat de decidir qui som en qualsevol moment. Les noves tecnologies ens fixen una identitat i la treuen de context. I això no ho podem acceptar perquè ens treu coses molt importants del que som. La privacitat és un dret fonamental per alguna cosa.
Mireu, el meu fill, Àlex, té Twitter des que té 11 anys. Té 14 ara. Pense que és un exercici de responsabilitat i és una manera d'ensenyar a Àlex moltes qüestions relacionades amb valors, per exemple. Si utilitza un llenguatge que no és apropiat per a la seva edat, està la mare no vigilant, sinó al costat, diguent-li, Àlex, tu penses que aquest tuit és de veritat és el que vols dir? Pensa que si estic al costat i està fent ús d'algunes tecnologies, com ara pot ser Twitter o pot ser Instagram, i jo estic al costat explicant com podries fer-se d'una millor manera, és una forma d'educar també mitjançant la tecnologia. I pense que és autonomia el que li estic donant i estic compartint valors com ara la responsabilitat.
Clar, això és com conduir. Al costat del pare aprenies a conduir abans, fins i tot abans de tenir el carnet. Això abans es feia, no?
Per exemple.
Però tu estàs fent això. I de fet, legalment, estàs fent lo correcte. Perquè un nen o nena no pot tenir legalment Instagram fins als 13 anys i no pot tenir WhatsApp fins als 16. Quin alumne de la nostra societat avui no té WhatsApp molt abans? Però legalment pot ser autoritzat pel seu pare o per la seva mare. Mm. Per tant, si jo estic al seu costat per acompanyar-lo, estic educant. La problemàtica és que en molts casos la família donem d'alta aquest nen o aquesta nena d'una xarxa social sense que tingui l'edat i el deixem sol.
Sí.
Aquest és l'error que jo crec que cometem moltes vegades les famílies a casa.
Jo crec que estem oblidant el que hi ha darrere de la tecnologia. A mi m'encantaria que Twitter pogués ser una eina educativa o Instagram. Mm-hmm. I m'encantaria tenir alternatives responsables de Twitter i Instagram. El problema d'ara és que fer servir aquesta eina vol dir que un jove o una jove està posant informació personal a la xarxa que no desapareixerà. Mm-hmm. I aquesta opinió, que avui és perfectament respectable i que amb 11 anys pots tenir, quan en tinguis 31 i busquis feina, mm-hmm, potser ja no és tan respectable. Hem trobat casos d'adolescents que han perdut primeres feines un cop se'ls ha mirat el que havien escrit al Twitter.
Amb els tatuatges també.
Amb el que sigui, però això no fa que estigui bé. És a dir, el problema és veure aquestes eines com a eines i prou, oblidant-se que darrere hi ha un sistema de creació de valor i de monetització d'aquesta informació que pot tornar a la nostra vida i fer-nos mal de forma molt significativa. Per tant, que com a pares ho veiem només com una eina, sense entendre el que hi ha darrere, em sembla problemàtic. Les dades són diners, les dades generen valor i estem abusant dels col·lectius més vulnerables.
Poseu el focus en la tecnologia, i el focus està en l'educació.
No, i en els processos previs.
És a dir, si jo miro les meves xarxes socials o miro un canal de televisió, només tinc un únic àmbit d'influència. Si no hem desenvolupat un pensament crític elaborat, tant hi fa l'eina, perquè canviar l'instrument, i per més simple que sigui, jo seré
igualment
encallat en aquella estructura.
Per tant, sí a la tecnologia en majúscula, això sí, amb un bon acompanyament, sigui dels educadors, bàsicament dels pares, sigui en l'àmbit de la privacitat, que precisament ara volia parlar del tema de la privacitat. I el que podríem anomenar la famosa ja cultura del like.
Cultura del like. Shibuya, Tòquio.
És evident que la relació entre les persones al món ha canviat i ara tots plegats ens comuniquem qui més qui menys a través d'aquesta parella, a través del telèfon mòbil. I la qüestió ja no és tenir amics, és semblar que entens, sigui com sigui.
Al Japó es lloguen amics.
Per què estàs buscant un amic o una amiga?
M'agradaria fer-me moltes fotos envoltada d'amics per pujar-les a les xarxes socials.
Per tant, és un exemple de molta solitud, no?
Si ho penses fredament, pot semblar trist, però aquest cop estic decidida i vull comprar amb diners la confiança en mi mateixa. Omnicore. Instagram té 1.000 milions d'usuaris a tot el món. Omnicore. Cada dia es pengen a Instagram més de 100 milions de fotos i vídeos i 400 milions d'stories. Omnicore. Diàriament es generen 4.200 milions de likes.
La nostra societat, segons el meu entendre com a psicòleg, té una malaltia que jo l'anomeno necessititis. Tenim necessititis de lo immaterial, també. També de tenir molts amics i que semblin la leche, no? Llavors, la necessititis d'amistat també produeix un bloqueig. Soc incapaç de relacionar-me d'una manera normal.
Tot just comencem a trobar-nos aquest tipus de sofriment en què tenim gent molt connectada, però també molt sola, o que viu una simulació. Ets molt popular a Instagram, però no tens una existència real. No li importes a ningú.
Ets molt popular a Instagram. Hi ha una cançó d'un duet català que es diu Arnau Griso que diu «Cuando tu popularidad se mide en likes», dedicat a l'adolescència. És així o no és així, Susana?
A mi em costa veure-lo d'una manera generalista perquè no pense pas que és una relació tan dolenta amb Instagram i amb els likes. I pense que té una visió molt més positiva. Jo trobo que estan més acompanyats que no sols i precisament per la tecnologia. I tinc dos exemples molt clars. La meva filla juga via Skype amb les seues cosines, que són a Bristol, i és la tecnologia la que fa possible que tinga aquesta relació, i el meu fill té amics de veritat que ha fet jugant a videojocs i que no només són amics virtuals i que es connecta via WhatsApp, sinó que hem anat a Lleida a portar l'Àlex a que pugui passar unes hores en el Xavi, que és el seu amic que ha conegut per les xarxes socials.
Tenim aquesta tendència a pensar en el cas de la japonesa que ha de llogar una amiga, no? Però, clar, m'agradaria saber quina és la seva vida i per què ha arribat a aquesta circumstància, no? Tenim una certa tendència a l'extremisme negatiu, no?, a les xarxes. I jo crec que hem d'estar absolutament previnguts, eh? Hem d'estar així, eh? Però hem de saber llegir també les circumstàncies positives.
A mi el que sí que em preocupa per això és l'economia de la reputació que estem creant, no? On al final el que una altra persona ha opinat de tu és un reflexe del teu valor. I els adults ja han pogut veure amb eines tipus TripAdvisor, no?, on te pots deixar una crítica contra un restaurant o un hotel. Hem vist com això, que es plantejava com una cosa fantàstica, tothom podrà opinar i tu podràs veure el que la gent ha pensat abans que tu. Doncs la gent abans que tu poden tenir algun problema mental seriós, o poden estar molt avorrits, o poden tenir molta set de venjança i poden deixar crítiques que no tenen res a veure amb la realitat. Poden ser persones pagades amb granges de bots perquè es dediquin a criticar la competència. Per tant, jo sí que penso que aquesta economia de la reputació que estem creant entre tots, amb joves i amb no tan joves, ens estem començant a veure que ens farà més mal que coses bones ens aportarà. Per tant, així, la part del like, el dir, el extreure valor de negoci o personal del que et digui alguna altra persona, crec que això sí que haurem de començar-ho a desmuntar per permetre que la gent creï la seva autoestima de formes diferents.
És que sempre anirem a parar a valors transversals i, en aquest cas, l'autoestima. En la meva generació eren les marques. I quan tothom portava una marca, el que fa la socialització és que tots volem repetir el que fa en la majoria perquè, si no, quedes exclòs. I tots portàvem la mateixa marca. Només aquells que tenien o una personalitat molt definida o nivells molt alts d'autoestima. I finalment és com desenvolupem nivells més alts d'autoestima.
Però saps què passa ara? Si tu eres la criatura que no portava la roba de marca, la valoració que el teu entorn va fer de tu en aquell moment, eres el raret de la classe, queda fixada per sempre. I, per tant, tot el que facis en el futur es podrà accedir a saber que tu eres el raret de la classe. I això impacta sobre el futur. És a dir, hi ha un punt de la permanència del like que és terriblement negatiu per al desenvolupament i la capacitat de gestionar la teva pròpia identitat i de reinventar-te, inclús.
Si em permeteu posar un altre problema relacionat amb això, que no té res a veure, però que trobem també fora de la tecnologia, és la influència del grup. O sigui, a mi em preocupa més que un nen o una nena prengui una decisió pel grup, sí, que el grup pressioni a la marca o al like, i que no tingui un criteri personal, o sigui, que no tingui realment una autogestió de la persona per prendre una decisió, que sigui des d'un punt de vista tecnològic. Perquè encara que no tingui allà l'instrument i el like, si està sotmès a la disciplina del grup, està igualment perdut. Però crec que, ja que estem parlant d'educació, crec que el gran repte de l'educació és com descobreixes el teu talent personal diferencial i el pots treure al màxim rendiment. Aquest és el gran canvi de l'educació. I aleshores, en el moment que tu puguis treure partit del teu talent, la teva reputació no l'hauràs d'aconseguir a través de likes, l'aconseguiràs a través del que fas.
Per tant, cal una escola que reconegui els talents i que no marqui un llistó de només
aprenentatges. Per mi, una de la gent és com tu tens una educació que permet descobrir el nano, el nen o la nena, quin és el seu talent i li permet desenvolupar.
Però què em pot treure de bo un adolescent ara d'una xarxa social, per exemple?
Depèn molt de si tens alguna cosa a dir. O sigui, tens alguna cosa a dir diferencial? O sigui, tens alguna cosa en la que realment ets molt bo? Jo què sé, ets un surfista i pots explicar coses que realment canvien el món del surf? O resulta que t'agrada molt no sé quin manga i ets un expert en el manga?
Això no ho fan.
Jo crec que hi ha gent que ho fa.
Avui més que mai es parla a les xarxes socials de la violència de gènere, o els abusos a menors a les escoles.
Correcte.
I això es fa públic i aflora, que potser abans no afloraria de la mateixa, amb la mateixa intensitat.
Però quin estrès, eh? Aquest internet com un espai on traiem el millor de cada persona. A veure, perdoneu.
No, jo no estic parlant d'internet, eh?
Però que estem limitats de moltes maneres. Jo puc tenir un talent que no es ven en el mercat, que no es compra en el mercat, sí, i per tant el meu talent no serveix per res. O sigui, aquesta lògica de si quieres, puedes, jo la qüestionaria, i amb internet com a part de la, com a part de l'equació encara més. És a dir, si internet és una eina perquè treballem més, crec no que hem de tenir dret a tenir prou tecnologia.
Això, no he posat internet.
O perquè puguem vendre més alguna cosa.
No, jo no estic parlant ni de vendre ni he parlat d'internet. He dit que la gran esperança en els propers anys és que tu puguis ajudar cada nano a descobrir quin és el talent, poder-lo desenvolupar. No estic parlant de vendre, estic parlant de ser feliç. Estic parlant de ser feliç. I la felicitat està molt lligada a que treguis el màxim partit de les teves capacitats.
Però no cal que te'l reconeixin, no cal que et donin un like.
És que jo no estic parlant d'això, clar.
Sí, el que plantejaves és si tu et pots ser molt bo amb surf i ho poses, doncs no, pots ser mediocre amb surf, però passar-t'ho ple bé.
Ell està parlant del camp educatiu. I el problema del camp educatiu és que té un llistó sobre el qual has de passar. I si tu no tens, estàs preparat per passar-lo, estàs fora. I és molt evident, és molt visible. El que està dient és anem a posar molts llistons diferents en què cadascú pugui trobar en el que sobradament el pot superar. Que és un plantejament una mica diferent. No que hi hagi un reconeixement de bo o dolent o de més bo o més dolent.
Però afegeixo amb un objectiu que és el de la felicitat. O sigui, l'objectiu no és que tu puguis tenir èxit en el sentit convencional del terme, sinó que tu puguis treure partit d'allò que realment et fa ressonar i et fa vibrar. Crec que aquest és el... Jo penso que si les coses anessin per aquí, moltes de les coses que estem parlant, que són en realitat crosses a aquesta vida de mentida, no apareixerien tant com apareixen.
Jo em quedo preocupat encara per aquesta cultura de l'autoestima, que segurament forma part d'una mena de modes que generacionalment aniran canviant. Però efectivament hi ha un tema que és el tema de les relacions, que és probablement dels capítols que més ens ha marcat i ens ha agradat. Que són el tema de les relacions tan afectives com socials i, si em permeteu que us ho digui, també sexuals.
Relacions afectives. Real Botics, San Marcos, Califòrnia, Estats Units. Quan toco en xat, ella pren vida. Hola, amor meu, com estàs?
Consideres que algun dia ens podrem arribar a enamorar?
Sí.
Caram.
Creo que tenemos que ser conscientes que esto es más que una muñeca. Es una muñeca simbolizando una mujer.
Correcto.
Tòquio.
Això que estem veient és un anunci.
Això
és un anunci d'un futur que potser no és el que volem.
No, jo això no ho vull. Però és que no vull per ningú. És a dir, això és l'orgasme de la solitud. Hem de convenir tu i jo que és una relació estranya.
Akihiki Kondo, casat amb un holograma. Per la societat pot semblar estrany, però jo l'estimo. Encara que no s'accepti com una cosa...
Això és amor. He vist la Nina molt servicial. Li pots donar a través d'aquesta aplicació més caràcter, per exemple?
Per exemple, diguem que la vull fer més gelosa i insegura. Està bé si parlo amb una altra noia? T'agradaria que jo t'ho fes a tu?
No.
ja saps on sóc si em necessites.
El que em plantejo és que com reaccionarà aquesta persona, què passa si algú només manté relacions o amb una etapa formativa de la seva vida manté relacions només amb màquines, després pensarà que pot tractar les persones igual que pot tractar les màquines. Això és un problema de cara a relacions futures.
Interessantíssim. És a dir, perquè, clar, aquí la pregunta, eh? Què passa, com deia el Ganyet, què passa si algú només manté relacions amb robots en l'etapa formativa de la seva vida? Per tant, al fons, la tecnologia deshumanitza les relacions?
Depèn d'en quin moment de la història et poses. Si jo dic, per exemple, que la realitat és un cas particular de la virtualitat, és a dir, que l'experiència real que tenim ara, que és la que nosaltres vivim cada dia, d'aquí uns anys serà una part de la nostra vida i que una altra part de la nostra vida la viurem de forma absolutament virtual, doncs tots els que estem aquí ens esgarrifarem.
Sí.
És el que ha dit aquest japonès, eh? Que no estic d'acord, però penso que ens hem de començar a preparar per situacions absolutament inversemblants en les que en la nostra vida el concepte realitat té moltes altres variables.
Vols dir que arribarem a considerar normal que una persona es pugui casar amb un holograma?
És que tu estàs pensant en els hologrames que tenim avui, no? I no estàs pensant en les simulacions que podem fer en el futur. És a dir, no és que jo estigui d'acord amb això, però penso que és molt difícil en aquests moments posicionar-se a favor o en contra d'una cosa de la que no en sabem més que els inicis més prehistòrics, quasi diríem.
Jo crec que parlar de normalitat no ens ajuda gaire. La humanitat s'adapta al que sigui, per desgràcia. La gent s'adapta a viure en entorns no democràtics. Això no vol dir que siguin desitjables. Jo crec que la responsabilitat que tenim és determinar, ser capaços d'imaginar el futur i decidir què és desitjable i què no és desitjable. I a partir d'aquí entendrem que la tecnologia no és mai neutral. Tendim a parlar molt de la tecnologia com si fos una eina. La tecnologia és tan neutral com la gent que la crea i que la codifica. No és neutral que les nines sexuals siguin sempre dones. No és neutral que els assistents personals tinguin sempre veu de dona. La tecnologia el que fa és recollir els valors socials positius i negatius, com el masclisme, i reproduir-los. I en aquesta reproducció, moltes vegades, el que fa és empitjorar-los.
És el que deia l'Erica Luspot, pregunto, ho hem de prohibir, llavors?
Jo crec que hem de pensar i hem de començar una reflexió social i amb els reguladors d'on estan els límits. Si el que comencem a veure i el que pot passar és que amb la normalització d'aquesta relació amb éssers sense vida, que són forats glorificats, diguéssim, això fa que les actituds d'aquests homes amb les dones reals empitjori, haurem de dir que això s'ha de prohibir, evidentment, perquè estem creant un dany molt concret sobre la meitat de la població mundial. Hi ha tecnologies que no són desitjables. Una dona que et diu, no vull que em facis el salt, ho sento, està reproduint valors. I qui ha creat aquesta, qui ha donat aquest llenguatge, aquest robot, ha de ser conscient i responsable del que està fent. I sí, a vegades haurem de prohibir que la tecnologia empitjori coses que hem decidit que no volem que es reprodueixin, com el masclisme.
No, jo només volia aclarir que estic totalment d'acord amb tu, però jo no estic parlant en concret d'aquestes nines sexuals.
Però, mulla't, és desitjable?
No.
És que és molt senzill definir la realitat. Mm. Crec que com a societat tenim el deure, per als que venen després de nosaltres, de decidir si és desitjable.
No, un moment. A veure, una cosa. És desitjable tot aquest entorn de sexe virtual, a més, com dius tu, molt cosificat, etcètera? No, radicalment no. I jo crec que sí que s'hauria d'impedir. Ara,
prohibir, estem parlant directament de prohibir.
Sí, penso que sí. Ara, existirà un món virtual que multiplicarà el món real i on passaran coses? Jo penso que acabarà passant. I que no té...
Què significa això, perdona, perquè ho pugui entendre, què vols
doncs,
dir?
Això representa que tu, diguem, tu tens una experiència avui, estem aquí, estem asseguts aquí, no? Però és que potser al cap d'una estona doncs, et posaràs unes ulleres i estaràs, a Machu Picchu, fent una, jo què sé, fent una expedició. És a dir, que el teu
no,
cervell...
No, si amb l'Erica Rússia vam fer això, em van posar unes ulleres de realitat virtual i el que veia era pornografia a quatre llocs de l'habitació, diferents.
Sí. La discussió no és el que ens agrada o no el que no ens agrada, o el que hem de fer o el que ens ha de fer.
És desitjable socialment.
Sí, però el tema és el camí per arribar-hi.
Clar.
Perquè més o menys el desitjable estaríem nosaltres d'acord. La societat no ho tinc tan clar. Però crec que hi ha un camí molt més eficient, que és el de fer consumidors responsables i crítics. Si els que consumim sabem què volem consumir, que és el mateix consumir prostitució que consumir un robot, si no hi ha el poder en la persona que executa aquest procés, tant si val si és la tecnologia o no.
Però jo això no ho entenc. És a dir, jo quan vaig a un supermercat, jo sé que hi ha coses més sanes i menys sanes, però no tinc cap dubte que tot el que arriba al supermercat és sa per ser consumit. Quan vaig a la farmàcia...
Podríem discutir.
En principi, ha passat uns controls, ha passat uns controls. Bueno, això ja, segur.
No et matarà.
En el món tecnològic ens hem oblidat de tots aquests controls. Tu dius, no sé si ho podem regular.
No és tot cert, no és tot cert.
Regulem la medicina.
No, està molt regulat. Tu mires una pàgina pornogràfica i posa que si no tens 18 anys no pots accedir-hi.
És l'única regulació.
Ja, però hi pots accedir.
És l'única regulació.
Per tant, ja, però jo estic d'acord amb la legislació. Dic que és molt difícil trobar que el control vingui d'extern.
Però si ho hem fet en tots els àmbits.
Sí. Fins ara, perquè eren homogenis i controlables.
És molt senzill posar un elefant de plàstic, vendre'l és dificilíssim, perquè has de demostrar que el plàstic no és tòxic, que no té una mida, que una criatura es pugui empassar. Fas una aplicació per criatures i no passes cap tipus de control perquè és innovació i no la podem regular i no podem posar valles al camp. Ho sento, però no.
En tots els àmbits de la vida,
la humanitat posem limitacions per assegurar que les coses siguin desitjables.
Estem parlant d'eficiència en assolir l'objectiu. Jo dic que la legislació sola no és eficient.
Això segur, però que ara mateix no tenim legislació. En tenim molt poca.
En tenim molt poca, però si no hi ha un desenvolupament de les habilitats personals, difícilment avançarem.
Segur. Jo, com
I una consciència col·lectiva.
Jo al supermercat he de saber el que he de comprar, però m'han de garantir que el que arriba al supermercat és sa pel consum humà. Si no, em deixen totalment desprotegit.
M'he apuntat algunes coses. Primera, el tema de la regulació. Si alguna cosa durant aquests mesos he comprovat és que la legislació és lenta com el cavall del dolent, i la tecnologia va ràpida, i això sí que és un dels temes que haurem d'arreglar. Aquest és una, i l'altre que jo crec que és la preocupació que en general es nota més amb el tema de la sexualitat i de la cosificació eterna de la cosificació eterna de la dona. I en aquest món ens arriba un altre punt que em sembla molt interessant, que és el tema de que entre tanta pantalla tenim un món virtual molt carregat amb un element que és importantíssim al segle XXI, que és una informació a l'instant, immediata, rapidíssima, però que això comporta que hem de separar el gra de la palla. I és aquí on apareixen les famoses fake news, les famoses mentides, que jo crec que serà el pròxim tema que jo crec que no hem de parlar.
Continguts infinits. Mensaje de su majestad el rey.
Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Esta tarde he comunicado al presidente del gobierno mi intención de abdicar de manera inmediata.
Bé, això que hem vist ara és un deepfake, val? És una tecnologia basada en un algoritme d'intel·ligència artificial.
És una manipulació pura i dura.
The New York Times, la tecnologia del deepfake destruirà la democràcia.
President Trump is a total and complete...
El president Trump és una merda integral. Ho veieu? Jo no diria mai aquestes coses. Almenys no en públic. Però algú m'ho podria fer dir. Algú, com Jordan...
Clar, però això en poc temps pot ser que sigui perfecte. Això el podríeu convertir gairebé en una perfecció.
Correcte.
Sí.
I això és molt perillós.
Això obre un altre debat, que és quina credibilitat donem a les xarxes socials.
Jo crec que realment la solució real amb aquest problema, com a mínim tal com ho veig jo, passa per l'educació, educar la gent. Educar la gent que els paradigmes, el que és les referències, estan canviant. Hi ha quatre pilons bàsics de l'educació que s'haurien de fer perquè la gent estigui preparats pel futur, no? Una és el pensament crític, el critical thinking, l'altra és la comunicació, l'altra és la creativitat, i l'altre és la cooperació, no? O sigui, treballar junts, i això són els quatre pilars. A partir d'aquí, tota la part especialitzada ja l'aprendrà la gent després. Però la base...
La base filosòfica, per entendre, ha de ser aquests quatre punts.
La base ha de ser aquesta. Jo afegiria una altra que comença a fer, també, que és curiositat. O sigui, les ganes d'aprendre, el preguntar-se per què això és d'aquesta manera i no d'una altra.
El problema és que ens creiem del que passa a les xarxes i que no ens creiem. Susana, tu creus que els nens són capaços de distingir entre el que és real o el que no és real? O...
No ho crec. I a més, heu vist que a sovint a casa, perquè la xiqueta ve i diu «Mamà, saps que a la Roma, al segle XX, va passar no sé què?» I la meva pregunta sempre és «I això com ho saps?» Perquè ho he vist en un vídeo a YouTube. I per què? La frase aquesta que fem servir de «busca a Google» té un perill brutal, perquè donem per supost que la primera o la segona o la tercera opció que hi ha a Google per als nens és la bona, i no.
Ara que parlaves de Google, per exemple, Jordi, tu que ets director d'una escola que feu servir tauletes, Google quin paper té en l'educació?
El mateix que pels adults. És que Quan tu deies ara de que els nanos no saben fer servir Google perquè miren les tres primeres opcions, i els adults? Vull dir que...
Sí.
Que no tinc tan clar que la societat estiguem tota preparada, per això sí m'està igual. Jo tinc un mal costum, que és que em llevo cada dia al matí i esmorzo amb Telecinco, faig el sopar amb la Sexta, i al vespre, quan els meus fills dormen, miro les notícies a TV3. Hi ha molts centres educatius, tu abans ho deies, no?, que potser no hem de tenir tecnologia, però molts centres educatius que no implanten la tecnologia dintre del centre. Per tant, que la veu oficial és la del mestre. En un món com l'actual no té sentit que la veritat única la tingui el mestre. I justament jo crec que els alumnes han d'estar acostumats a contrastar la informació, fins i tot dels propis docents. Com pot ser que avui la prova de selectivitat no inclogui tecnologia? Que no puguis fer servir determinades calculadores? En quin món educatiu vivim i en quin món real vivim? Crec que la cosa és més complexa de si seleccionem la primera resposta o no. Crec que si hem desenvolupat una mirada crítica sobre tot allò que consumim. I cada vegada serà més necessari, perquè cada vegada és més fàcil falsificar la veritat.
Jo penso que evidentment, aquí, com tot, l'educació té una funció, però sóc una mica més escèptic. Tu imagina que comences un dia una sessió a l'escola dient avui això va de Napoleó, no? Tot el dia. I aleshores avui discutirem si Napoleó era bo o era dolent. La frase a Napoleó era bo o dolent és que té les dues respostes. És a dir, perquè hi ha coses que va fer extraordinàriament interessants i hi ha coses que van ser un desastre i van morir milions de persones per culpa seva. Aleshores, si tu vas a Google avui i busques Napoleó, trobaràs un relat, una explicació feta segurament des de les dues direccions. Però el que no pots fer és que les respostes siguin ja tan senzilles com sí o no, sinó que la resposta ha de ser una elaboració crítica a partir de tota una sèrie de fonts que has de saber elaborar.
Gemma.
Jo crec que els deepfakes són un bon espai per pensar la necessitat de començar a implementar el principi de precaució en qualsevol desenvolupament tecnològic. És a dir, els deepfakes, que no informin de que són deepfakes, haurien d'estar prohibits. De forma claríssima. És a dir,
sí, això que hem fet ara, aquí, aquesta prova, posar, això és un deepfake.
Evidentment, amb això i també amb els anuncis. Una cosa que ha passat recentment és que tots els influencers han après que si estan fent publicitat han d'identificar clarament la publicitat com a publicitat i no fer veure que és que realment estan fent servir un producte que els agrada molt. Amb deepfakes és el mateix. És el dret a que ens informin de què està passant, quins són els processos de dades que hi ha darrere tot això que fem. Perquè a mi m'agradaria molt pensar...
Però això no pot passar també amb els programes teòricament d'humor?
Clar, i per això...
I anunciar més un programa d'humor?
Sí que ho fas, sí que ho fas. Deixes molt clar, crees un marc en el que és molt clar que és un programa d'humor. Les comptes de Twitter, que són paròdia, ja per cobrir-se legalment ja diuen paròdia.
Paròdies.
Precisament perquè jo penso... A mi m'encantaria pensar que en el futur serem una societat molt més crítica gràcies a tot això. O sigui, descobrir que una imatge no val més que 1.000 paraules ens dona l'oportunitat de valorar aquestes 1.000 paraules de formes fantàstiques, meravelloses. Però em temo que aquest és un dels futurs possibles. Un altre futur possible és que som una societat molt més manipulable i que ens creiem que una imatge val més sempre que 1.000 paraules i aquesta imatge trucada ens la colen sense cap mena de control. Per tant, sabent que hi ha dos futurs possibles, protegim a les persones i que tinguin dret a saber d'on ve aquest tipus d'informació.
Més manipulables que mai, tinc dubtes.
No ho sé, no ho sé, però més manipulables sí.
La generació del meu avi tenia un únic diari i no tenia mitjans de comunicació. I, a més, el règim li deia el que havia de pensar. Vull dir que això sempre seria...
Ostres, mira, però un molt bon exemple.
Però caminar en contra, jo vaig a venir.
Però és que jo penso... Ara, mira, jo sóc molt crític amb els mitjans de comunicació. Quan jo creixia teníem 2-3 diaris que manipulaven, però sabies com et manipulaven. Sabíem que amb certs diaris la part internacional millor no llegir-la, que amb altres diaris la part d'economia millor no llegir-la. Van entrar a les xarxes socials, ens vam creure que aquesta possibilitat de que tots féssim notícies ens portaria una major democratització dels mitjans de comunicació i ara hem acabat amb deepfakes, manipulació, amb joc brut amb eleccions, perversió del procés democràtic. Jo gairebé preferiria tornar als 3 mitjans de comunicació que sé de quin peu calcen,
Gemma.
Que tenir tanta informació a disposició que no tinc clar quines motivacions tenen.
Com que tu parteixes de la base de que nosaltres tenim esperit crític per saber veure aquests 3 mitjans, doncs avui més que mai disposem d'infinites fonts d'informació en les que podem contrastar. Per tant, tenim el valor de poder-ho fer. I justament, jo si penso enrere i miro la meva època, jo em feien fer un treball, i recordo un perquè el tinc molt gravat a 8è, sobre el petroli. Jo anava a la biblioteca, agafava l'únic llibre que hi havia de la biblioteca, una com aquesta, i apuntava i copiava sense pensar ni plantejar-me si el que m'estaven explicant era bé. Per tant, justament ara se'ns ha obert la possibilitat de contrastar, però hem de tenir l'actitud de voler-ho fer.
Alfons.
Jo, sobre el tema de la regulació, estic sí i no d'acord, perquè la regulació en tecnologia està demostrat que no és la solució històricament. És a dir, quan estem parlant d'objectes físics que són clarament determinables en l'espai i el temps, pots regular-lo, però quan resulta que tens una cosa que és la informació que es replica de manera incontrolable i que quan tens un bit aquí es pot replicar de manera infinita que és una mica el títol de la discussió, informació infinita, la possibilitat de regular aquesta replicació és molt més complexa.
Si hem aconseguit que les influencers no facin publicitat sense informar que és publicitat, jo crec que és evident que podem crear els incentius perquè hi hagi regulació i perquè hi hagi autoregulació efectiva.
Jordi.
Fent un pas enrere, crec que els mitjans s'han de comprometre en l'educació. No s'hi val que els mitjans quedin fora. Sense l'educació dels mitjans, l'escola no pot fer res. I en segon lloc, crec que l'escola s'ha de comprometre amb l'anàlisi crítica de mitjans. Els alumnes han d'aprendre a distingir què ha estat manipulat o què no. Vinguin senyal verd o vermell. Han de saber què ha passat per Photoshop o com diferents mitjans diuen el mateix titular. I crec que això sí que s'ha de treballar molt intensament dintre les escoles.
Escolta, estem a la Biblioteca de Catalunya, que és un lloc on alguns venim i veníem quan estudiàvem en èpoques pretèrites i ens encantava estar en llocs com aquests. És a dir, a partir del moment que estàvem parlant sobre la informació accessible a través del Google i a través de la xarxa, ho tens tot ràpid en el moment. Com queden els llibres en tot aquest escenari?
No, crec que el llibre és un format. O sigui, el llibre, en realitat, és una manera concreta de posar informació i que requereix un cert temps. El que passa és que el problema és que molts dels llibres són dolents. És a dir, en aquesta sala segurament hi ha molts llibres bons, però també hi ha molts llibres molt dolents. És a dir, que és exactament el mateix que pots trobar a Google. És a dir, que la discussió no és una discussió de si està en aquest format o està en l'altre, sinó de quina és la qualitat del contingut que...
Però no és també del temps que ara la gent jove decideix que prefereix relat curt que no llegir un llibre llarg perquè necessita anar ràpid i anar canviant?
Totalment, sí, sí, però és el que dic, perquè és un temps. O sigui, perquè no trobes el temps per fer-ho.
La tecnologia ha absorbit molt temps que deixa de fer altres coses. Però jo encara faré preguntes molt més complexes. L'estructura educativa sustenta sobretot sobre la lectura i l'escriptura. Però l'escriptura realment existirà d'aquí molt pocs anys.
És una bona pregunta. La cal·ligrafia?
Quin sentit té l'ortografia i la cal·ligrafia? Que avui és impensable, per tota la societat, per totes les famílies, seria impensable que una escola renunciï a això. Però pot ser molt possible que si construïssin una educació pensada en el 37, No hauríem de dedicar temps a això.
No, hi ha escenaris que diuen que la gent deixarà de saber escriure. O sigui que no. En el moment que tu tinguis una relació...
Se va expressar-se i la màquina escriurà correctament, que per mi és una cosa diferent.
No, la cal·ligrafia, allò de les L's...
Tu no sabràs literalment escriure. És un escenari. És a dir, que... Per què? Perquè no ho necessitaràs.
Però tampoc passaria res si no sabem escriure en un boli, en un llapis.
No ho sé jo.
Per què?
Si ens sabem expressar.
Quin és el problema? Tu tens la capacitat d'expressar i canvies l'eina en la que utilitzes. No passaria res. No pensa que siga tan...
Clar, clar. El sistema educatiu només filtra per lectura i escriptura física, no expressió oral. I és que l'expressió oral no és una competència indispensable avui per moure's en societat.
Hi ha, per exemple, una discussió sobre... hi ha una estadística que parla sobre la relació entre el nombre de llibres que hi ha a una casa i l'èxit escolar d'un nen, no? I hi ha una certa correlació. Més llibres, més èxit. Però el que no es llegeix d'aquesta estadística és perquè els pares han llegit. O sigui, que estiguis en un context familiar en el qual hi hagi hagut una certa debat mental, personal, sobre una qüestió. Per tant, has llegit, pots, diguem, crear un cert esperit crític als teus fills.
Hi ha un tema ara del sistema educatiu que realment a mi sí que em preocupa. Arran de tot això que estem parlant, si no escrivim, si no llegim, estudiaran les meves filles per feines que acabaran fent els robots?
Treballar.
La nostra cultura sempre s'ha mirat els robots amb un punt de desconfiança.
Més del 50% dels llocs de treball corren el risc per l'arribada de la robòtica.
Els robots ens estan prenent les feines o no?
Jo no diria tant, algunes feines.
Quines?
Altres no tant. Bueno, les feines, per exemple, que impliquen unes tasques molt repetitives.
Ara.cat. Robots, la nova classe treballadora que ja és aquí.
El robot no es cansa mai, no necessita vacances, no fa vagues, no arriba amb mal de cap, no et demana baixa. Pots tindre 24 hores treballant.
La Vanguardia, quan ens substituirà Nord. Henna Hotel, Tòquio.
No pot ser.
Irasshaimase. Henna Hotel e youkoso.
Aquí sí que els robots substitueixen a les persones directament.
Sí, creiem que això és possible.
Per tant, en els futurs anys hi haurà molta gent que perdrà el seu lloc de treball.
Sí, això sembla. El que passa és que tenim un problema aquí. 10 anys vista ningú és capaç de dir, és capaç de dir quines tasques seran les necessàries. I això, clar, això planteja un problema enorme.
A 10 anys vista ningú
serà capaç de dir quines tasques seran necessàries. Com estem a l'any 2037, al fons t'he de preguntar que facis un spoiler i ens expliquis com serà la vida l'any 2037 i la feina.
Doncs serà de persones multiplicades per màquines. És a dir, seran humans que una part important de la seva feina doncs, la faran amb una màquina. I llavors els estudis que hi ha en aquests moments diuen que si tu agafes l'activitat d'una persona, el treball d'una persona, i l'analitzes en què és el que fa, les activitats que fa, fa 20 o 30 coses, la meitat d'aquestes 20 o 30 coses podran ser fetes per una màquina. Aleshores, la gran pregunta és aquesta multiplicació com es fa i si es fa en positiu. Clar. O sigui, com augmentes una persona amb una màquina per fer coses que realment poden treure més partit del que he dit abans del talent. Si som capaços de determinar el talent dels nanos i de posar-los les eines per poder desenvolupar, no només tindran un impacte social més gran, sinó que seran més feliços.
Jo tinc la sensació, i treballo amb molts governs i darrerament amb molts sindicats, en temes de tecnologia, i el que veig és molta por. I amb molts pares, també. Els meus fills, i ara què han d'aprendre? O sigui, jo sabia que hi havia unes carreres que feien la carrera i ara què han de fer? I jo crec que el canvi social, al final, també en tecnològic, és molt més llarg. O sigui, parlar de la novetat de la tecnologia al món de treball, perdoneu, aneu al sector industrial de qualsevol país desenvolupat. Hi ha molts sectors que conviuen amb la tecnologia amb exoesquelets, una cosa que ara...
La SEAT
té exoesquelets des de fa molt temps. És a dir, ja hi ha moltes professions que han nascut sent una interacció entre humà i màquina. Els teleoperadors són una interacció entre humà i màquina. Si estem parlant d'això, el canvi és molt més lent. No hi ha una quarta revolució industrial. No hem canviat les bases materials del que significa el treball. Tots seguim, i sembla que seguirem, venent la nostra força de treball, física o intel·lectual, per aconseguir uns diners que ens permetran pagar el lloguer. És a dir, podem tenir les capacitats de que un avió voli sol, però humanament necessitem que hi hagi una persona.
Per tant, per si de cas.
Entendre aquesta interacció crec que és molt important i transmetre també tranquil·litat, que els canvis significatius prenen molt de temps. Sí que haurem de canviar algunes de les capacitats que tenim, però estem desenvolupant la forma d'aprendre-les.
Però l'educació no podem esperar, eh? Estem pensant en el futur molt immediat d'aquests nens i nenes.
Però encara no sabem, aquests nens i nenes, el futur immediat que els hi demana. I quan ho hem sabut, no ho hem sabut implementar. Fa temps que sabem que les ciències socials són molt importants en el món tecnològic.
La formació que estem donant avui ja és obsoleta per avui, eh?
Però la gent, amb aquesta educació, és capaç de ser feliç i trobar feina? Perquè per mi la pregunta és aquesta.
No. Mira, fàcil, 20% de depressió a l'estat espanyol. Per tant, si l'escola no dedica espais de gestió emocional, no serem més feliços.
Jo penso que els treballs que tindran dins de 10-15 anys ara no existeixen, però sí que tinc clar que hi ha una sèrie de competències que seran necessàries, siga la que siga la tasca que tinguin que fer. Col·laboració, treballar remotament, per exemple, saber gestionar bé la informació, seran tasques que sí que van necessitar, me'n dona igual si és advocat o metge o el que siga, però un tema de competències front a tasques sí que crec que és molt important.
A mi em preocupa com encara la societat entén l'educació. Quan la nostra societat va al metge, espera que el metge tingui els màxims coneixements de l'últim moment que han sortit al mercat sobre medicina. En educació encara esperem tenir l'expectativa que l'escola segueixi oferint un model com el que jo vaig viure. I qualsevol cosa que surti d'això encara ens fa basar.
Clar, per això jo estava preocupat per la cal·ligrafia.
Just això.
I no hi ha cap nen al món que es preocupi per la cal·ligrafia en aquests moments.
I, en canvi, el dentista, si et tragués les tenalles de fa 100 anys,
no.
Marxaries corrents.
No, ja m'hi costa anar, doncs imagina't.
Pues just amb això, no? Jo vaig anar a l'escola i em van dir que si estudiava molt i m'esforçava, provaria, em trauria la selectivitat, faria una carrera i trauria feina per tota la vida. I encara mantenim una escola amb la mateixa lògica. I els infants que ara estan a les escoles canviaran entre 20 o 40 vegades de feina i les feines que existeixen ara en quedaran entre el 40 i el 70%. Amb aquesta lògica, l'escola no s'ha de modificar, s'ha de transformar com un mitjó. Les expectatives que necessiten aquests nois i noies són radicalment diferents i, per tant, han de ser nois competents amb la flexibilitat, l'autonomia, la cooperació, l'empatia, el lideratge... I això vol dir deixar de treballar per matèries, que és com hem començat, vol dir deixar de treballar amb la lògica de memorització d'informació que la puc trobar a molts altres llocs, en construir, en crear, en imaginar. Potser la lògica de l'any 3000, l'escola serà l'espai per aprendre a estar bé i ser feliç. I potser, a més, treballarem.
I això, Jordi, ho notes que comença a canviar l'escola o no?
Molt lentament. L'escola és pràcticament la mateixa que fa 2 segles. I per tota la societat aquests canvis són difícils.
I els nens no són iguals que fa 2 segles, ni els pares.
No, jo, clar, Els pares no sé si són tan diferents.
Ah.
Tenim una mentalitat encara més antiga en el camp educatiu, no en altres, el que ens pensem.
O sigui, els pares d'ara que ens pensaven que serien més fantàstics i més oberts i tal, continuem tenint aquell pensament arcaic?
Pensa que a la nostra escola, et diria que el 100% de persones que ens visiten, i ens visiten molta gent i molts docents, però el 100%, sempre abans de marxar pregunten: bé, i aquests alumnes després què? Perquè dona inseguretat a que si després seran hàbils en contextos tradicionals, quan el propi sistema actual no fa alumnes hàbils pel propi sistema tradicional. Tenim un 20% de fracàs escolar, que és...
M'estàs dient que hi ha una generació, Jordi, que som uns inadaptats, diríem que tecnològics, per no veure l'evolució cap on va tot això, i inadaptats en el que seria el futur de l'escola.
Clarament. I és més, crec que són tants els índexs de fracàs escolar que fer-ho malament, fent coses diferents, és molt difícil. Per tant, és moment d'arriscar.
Però jo crec que hi ha dos qüestions concretes que sembla que poden ser una petita resposta. Una pel món escolar, que sé que és molt difícil de fer, però jo penso que una revolució començaria perquè en comptes d'escollir els nanos, escollíssiu els pares. És a dir, que les escoles... Que les escoles escollin amb quins pares volen treballar. Perquè els has de poder proposar el canvi, o sigui, l'experimentació d'un nou model, només es pot fer amb pares que entenguin que els seus fills viuran en un món que no és el seu. I, per tant, el que és important és que els pares després no et facin una revolta a l'AMPA i et diguin: escolta, té 3 anys i no sap escriure, i li diguis: escriure no té sentit, però en canvi han après una altra cosa. I l'altra cosa que vull dir també...
Interessantíssim, això dels pares, eh?
I a mig termini, 2037, estic convençut que si una cosa passarà en educació en 2037 és la preponderància de l'autoaprenentatge. És a dir, el que funciona és que la gent haurà après a aprendre. Per tant, com fer que les escoles tinguin un pacte amb els pares per poder fer aquesta transformació? Això és una cosa que podries començar a experimentar, però el que estic convençut és que el que hem de treballar en educació, i crec que junta molt de les coses que hem discutit, és com tota la persona és capaç, l'ajudes a determinar el seu talent i li dones una trajectòria vital per aprendre per aquest autoaprenentatge i que durant tota la vida ho vull fer.
Em sembla especialment interessant el tema de les famílies. Tradicionalment, l'escola no ha considerat que l'educació familiar sigui el nostre paper perquè és un contenidor més que s'inclou a l'escola. Però en el marc actual jo crec que és indispensable. Justament, si no incorporem a les famílies en aquest canvi de mentalitat col·lectiu, difícilment podran exercir el paper educador que esperem d'ells i d'elles. En aquesta línia, nosaltres acabem de fer una cosa molt recent, que és que acabem d'elaborar un contracte tecnològic d'ús de tecnologia amb la família editable. És a dir, nosaltres fem una proposta del que ens sembla de mínims, però que cada família ha d'establir els mínims on es vegi capaç de fer. Que, entre altres coses, escriu en quan considera que una família ha de donar el seu un mòbil a un nen o nena de...
Jo el tinc a casa, Jordi.
Pues això.
L'hem fet a casa i està a la porta de la cuina i és el contracte d'ús de la tecnologia que tenim a casa.
I l'hem incorporat en l'ús de l'infant, però també a la pròpia família. És a dir, que decideixi si vol que la taula, a l'hora de dinar, sopar o esmorzar, hi hagi mòbil o no. Tu decideixis aquest punt o vols mantenir o no. Unificar criteris familiars. Moltes vegades la gran lluita que tenim les famílies és: jo sóc l'únic. Que això abans era dur, però ara és molt més contundent, perquè molt probablement serà l'únic. I això, si cohesionem un grup de famílies que tenen la mateixa voluntat d'establir aquests criteris mínims, ens sembla que hi va en aquesta idea d'educació més familiar, més col·lectiva, més en xarxa.
La regulació comença a casa.
Comença a fer un xarxa entre casa i l'escola.
És evident que ara hi ha una pregunta que per mi és bàsica per entendre i per acabar-ho, que és: Jordi, què els expliquem als pares ara? Què els diem als pares?
Primer, que estiguin tranquils.
Que estiguin tranquils?
Sí. Que educar avui és molt més complex que la generació anterior, que tot era molt homogeni. Totes les famílies pensaven més o menys el mateix i, a més, hi havia una estructura d'autoritat molt més indefinida. I la segona cosa és que, sobretot, els infants reprodueixen el que fem nosaltres i que necessitem eines d'autocontrol perquè puguem ser un patró pels nostres infants.
Que tinguin inquietud per la tecnologia, per saber com funciona. Els pares, que pregunten, que escolten els seus fills, què els agrada, què continguts, per què este youtuber, per què este compte d'Instagram. Preguntar, conversar i sobretot, i per damunt de tot, una inquietud per aprendre a nivell tecnològic, com a pare, com a mare.
Jo la demanda la faria més al regulador. I jo crec que hem de donar als joves i a les joves infraestructures tecnològiques responsables. I ara mateix no les tenen. I per tant penso que és important parlar de les coses soft, del que ensenyem i com ho ensenyem, però també de la infraestructura sobre la que s'assenta tot aquest nou model tecnològic d'ensenyament, perquè en molts casos pot ser que estiguem tirant pedres sobre el nostre propi terrat i que tot allò que fomentem, les conseqüències d'aquestes tecnologies acabin enfonsant-ho.
Jo he estat molt d'acord amb això, vull dir que es necessita realment tenir un entorn de seguretat molt superior al que tenim ara. També diria a les famílies que no esperin que algú els hi resolgui el problema que és seu. I per tant, que el principal consell a donar és que hi dediquin molt més temps. És a dir, realment, l'única manera de poder, acomboiar el teu fill és que li dediquis temps. I dedicar temps des del punt de vista d'estimulació. O sigui, que li dediquis amb ell el temps perquè quan sigui gran se'n recordi de que has tingut un impacte i ha sigut positiu per aconseguir la seva felicitat.
Conversar, compartir, dedicació, legislar, estimular, estimar, aprendre i educar. Són algunes de les paraules que han sortit en aquests últims instants aquí. Jo crec que és la filosofia del futur que ens ve. El problema no el tenen les màquines, el problema el tenim nosaltres i el problema segurament no el tenen els nostres fills, el problema el tenim els adults. Tothom ha dit la seva i te n'adones que al final el més important de la innovació tecnològica és que en fem de tot plegat les persones. És inútil tancar els ulls i dir que no pot ser, perquè és i serà. És imparable, així que toca preguntar-nos com volem que ens transformi aquest impacte tecnològic, com a individus i com a societat. Perquè assistim al naixement d'un nou món que pot potenciar la pitjor cara dels éssers humans.
Hola.
Comerciar amb dades personals, atemptar contra la privacitat, aïllar les persones o empènyer-les a una vida falsa.
Quina por.
Sí que fa por.
Uns aparells molt moderns, però anacrònics, que perpetuen estereotips nocius. I tantes coses més.
Quina barbaritat.
Però, com sempre passa, de nosaltres depèn donar-hi la volta i que aquest nou món sigui tot el contrari, que simbolitzi el millor que hi ha en nosaltres. L'impuls de col·laborar els uns amb els altres, de compartir, de ser més eficients, de ser més solidaris. Un nou món on aprendre els uns dels altres sigui molt més senzill i on les màquines serveixin als humans per ser encara més persones.
Serà com una pel·lícula.
Si apostem per aquest nou món, aleshores la tecnologia pot ser la nostra aliada més fidel. I si és per això que la fem servir, si és així que ens ha de canviar, juro que no diré mai més, no pot ser. Diré que així sí.
tv3.cat/nopotser, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Lavinia Audiovisual. CCMSA 2019.